Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, benvinguts novament a Església d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres un diumenge més. Els donarem informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Per al programa d'aquesta nit hem preparat un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies al nostre bisbat. A l'entrevista hem convidat mossèn Josep Montoya, diaca casat diocesà, perquè ens parli del paper del diaca, precisament avui que estem celebrant a l'Església la festa dels Sants Màrtirs, Fructuós, bisbe de Tarragona, i els seus diaques Auguri i Eulogi. No ens oblidarem de la secció Preguntes que ens fem sobre. Tenim una pregunta per a fer al nostre col·laborador assidu, mossèn Ramon Sàrries, estudiós de la Bíblia i rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella. L'Àlex Alsina és al capdavant de la part tècnica. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem amb el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies, com els dèiem. La festa de Sant Antoni Abat es va celebrar arreu de la diòcesi d'Urgell amb intensitat diumenge passat, dia 17. A la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, la missa solemne fou presidida per l'arquebisbe Joan Enric i es va celebrar amb l'assistència de les autoritats de la ciutat de la Seu d'Urgell, encapçalades per l'alcalde i president de la confradia de Sant Antoni, Antoni Muntada. Concelebraren amb l'arquebisbe els vicaris generals de la diòcesi. A la seva homilia, Monsenyor Vives glossà les lectures que posaven de manifest la importància de la vocació de tots els batejats com a seguiment dòcil i humil de l'anyell de Déu. L'arquebisbe destacà com la confraria de Sant Antoni de la Seu d'Urgell, documentada com a mínim des de l'any 1904, va néixer precisament en temps de pesta i pandèmia, perquè tothom tingués un plat calent a taula diàriament. Aquest 2021, la pandèmia actual, ens ha fet tornar a l'essència de la confraria, la solidaritat compartida especialment amb els més necessitats. Enguany no s'ha pogut fer i repartir la tradicional calderada, ni el passeig dels tres toms, però els confrares han volgut ser solidaris amb les famílies més necessitades fent-los donacions d'aliments. Monsenyor Vives glossà la figura de Sant Antoni Abat, pare dels monjos, a qui anomenaven l'amic de Déu, per la seva vida de pregària, pietat i sobrietat que portava. A l'ofertori va tenir lloc la tradicional benedicció dels panets de Sant Antoni, que es van repartir als assistents. L'Eucaristia fou solemnitzada per la coral Les Veus de la Seu. Després de la missa, el vicari general i rector de la parròquia, mossèn Ignasi Navarri, va dur a terme davant el portal nord de la catedral la benedicció dels animals. La 21a reunió anual de la Coordinadora dels Bisbes de Terra Santa s'ha celebrat de manera virtual a causa de la situació de la pandèmia, a través de diverses conferències en streaming que han tingut lloc entre el dissabte 16 i el dimecres 20 d'aquest mes de gener. En aquesta ocasió hi ha estat representades les conferències episcopals de 15 països, així com el Consell de Conferències Episcopals d'Europa i la Comissió de les Conferències Episcopals d'Europa. Entre els 15 bisbes que hi han participat ha estat el nostre arquebisbe, Monsenyor Joan Enric Vives, en representació de la Conferència Episcopal Espanyola. L'objectiu de la trobada és donar suport a l'Església de Terra Santa a través de l'oració i el pelegrinatge. Es realitza també una tasca de sensibilització sobre els cristians de Terra Santa que els bisbes porten a terme, una vegada que tornen als seus respectius països, amb els seus governs, ambaixadors, mitjans de comunicació i l'opinió pública. Ahir dimecres, dia 20, el poble de Pradell de Sió, municipi de Preixens, va celebrar un any més la festa dedicada al màrtir Sant Sebastià, adaptada a les mesures sanitàries del Covid-19. A les 12 del migdia va tenir lloc la celebració de la missa a l'església parroquial de Maria Assumpta, que té una imatge a l'altar major que representa el sant. L'Eucaristia va ser celebrada per mossèn Jaume Mayoral i el diaca mossèn Josep Cava, que atén regularment aquesta parròquia, amb els fidels de totes les edats que hi van poder assistir. A l'homilia, mossèn Jaume va recordar dos aspectes de la diada. El primer, que recordava la vida de Sant Sebastià, una vida que va ser lliurada al compromís pels altres per la fe en el Crist, un compromís fins a la mort per martiri. I també va subratllar la importància de la tradició i la devoció, el que s'anomena la religiositat popular, que està molt present i viva en la nostra diòcesi, que cal mantenir i fer viure, amb l'ajuda de tothom, ja que forma part de les arrels identitàries dels nostres pobles. Després de la celebració eucarística es va pregar el sant, venerat com a protector contra la pesta, que puguem superar la pandèmia. Es va beneir els panets com a signe de la caritat i la compartició, i van ser oferts a les famílies assistents. Després es van cantar els goigs a Sant Sebastià de Pradell, que recorda la tradició guaridora del sant en temps de pandèmies i malalties. Hom, a voltes, es demana quin és en realitat i a la pràctica el paper del diaca a les celebracions litúrgiques. Se'l veu al presbiteri, amb una vestimenta distinta del prevere, en la posició de l'estola. Se li veu ajudant el prevere en la celebració, proclamant l'Evangeli. Però hi ha serveis que el diaca no pot fer, i sí, en canvi, el prevere. Hem convidat un diaca del nostre bisbat perquè ens expliqui tot això. És mossèn Josep Montoya, casat i pare de 4 fills i 2 nets. Bona nit, Josep.
Hola, Maria, què tal?
Gràcies per ser aquí i per parlar-nos d'un tema que és veritat això que dèiem, no? Que molta gent diu, i aquest per què porta l'estola en diagonal i no la porta com els mossens?
Sí, aquesta és una realitat que penso que t'agraeixo que m'hagis convidat a mi o a qui sigui perquè es parli una mica del diaconat. Penso que el diaconat és una figura que es coneix poc, que encara s'ha promocionat poc, penso, a nivell d'església, a nivell de bisbats, es promociona poc, i que crec que les circumstàncies actuals que ens toquen viure, de cada cop més manca de preveres, i per tant, que s'han d'atendre a més comunitats cristianes, doncs crec que és un paper que l'església el necessita que creixi, que sigui més present, no? Sí que és veritat això que em deies, Maria, de que tenim molt la figura quan diuen, ah, un dia que, ah, sí, ja vaig veure una allà al costat del bisbe, al costat del capellà, sí, que va vestit diferent, que porta l'estola del costat, ah, sí, m'han dit que l'únic que no pot fer és casar i és confessar i consagrar, però es veu que tot el més és com un capellà. Bé, doncs penso jo que aquí...
Cadascú deu fer...
Sí, jo crec que és una visió molt simplista,
doncs digui
molt simple.
Que és un diaca.
Això mateix, Maria, doncs exacte. Jo començaria amb la premissa de dir que aviam que avui en dia, i el papa, el nostre papa francès, doncs evidentment ho té molt clar, perquè n'està parlant constantment, la nostra església, tots estem obligats, tots els membres, a cooperar amb l'església, no? No només a viure dels sacraments i de la gràcia que ens pugui donar l'església com a comunitat cristiana i com a de salvació, sinó que tots estem cridats a servir-la, no? De quina manera? Bé, això cadascú ha de saber trobar el seu lloc, però tots hem de tenir un encàrrec o una feina, alguna tasca envers la comunitat. Alguns, com jo, i dins de l'estament de l'Església, doncs som cridats d'una manera especial. I acostuma a ser doncs, amb una certa edat madura, no? Perquè primer, com a laics, hem viscut jo amb la meva dona, amb la Conxita, hem servit a diferents parròquies, catequesis, acolliment de matrimonis, fins i tot d'escolanet, és a dir, tot el que ha fet falta a nivell de parròquia. Però arriba un punt que potser la vida, o pel que sigui, que potser aquesta vinculació més estreta amb l'Església i amb la teva parròquia, algú... et pot cridar a reflexionar sobre una vocació, no? Una vocació especial, un servei especial a l'Església. Aquest servei, des del matrimoni, des del fet d'estar casat, és cridar-te doncs, a viure ministerialment d'un servei formal i reconegut davant de la comunitat com a diaca. Això és un diaca. Un diaca és una vocació, és una crida, que es rep per la imposició de les mans del bisbe, és a dins del sacrament de l'ordre, i imprimeix caràcter, que es diu. És un do sacramental que ens predisposa de manera especial i per sempre, això també és bonic de pensar-ho, per tota la vida, a servir a l'Església i als nostres germans en Crist.
I quines tasques fa concretament un diaca?
Mira, el diaconat es basa, sempre diem la teologia del diaconat, potser mirem-ho des d'aquesta vessant, és com una cadira de tres potes, diuen, com ho van ensenyar en Bendixó, una cadira de tres potes aguanta el diaconat, jo dic quatre, però sí, les tres serien, hi ha la diaconia de la litúrgia, hi ha la diaconia de la paraula i hi ha la diaconia de la caritat. Serien els tres àmbits que un diaca hauria de servir. Jo m'agrada afegir-hi, donat que un 90% dels diaques del món som homes casats que ens revivim dins del matrimoni, amb una professió social, amb una feina, amb un treball que ens hem de buscar o que ha sigut el nostre treball de tota la vida, amb una família, amb uns fills, amb tota una sèrie de connotacions que diferencien molt dels altres ministres de l'Església, doncs jo aquestes tres potes, que és litúrgia, paraula i caritat, li afegeixo la de viure la quotidianitat. És a dir, viure enmig del món de manera especial i explícita. El fet de ser diaca comporta enmig del món, dintre l'Església, tu poses la teva alba, si vols, i ets reconegut, i tothom et diu mossèn, i està molt bé. Enmig del món, no. Enmig del món, tu agafes el metro a Barcelona, agafes el tren, o entro en un despatx on treballo i sóc un mes d'allà. Però, precisament, com a diaca, no és només un fet de ser diaca durant unes hores o quan estic servint a la missa, sinó és un sentiment de vida, no? És una forma de ser i una manera de fer de manera íntegra. Em preguntaves què fa un diaca, no? Bueno, doncs un diaca, bàsicament, pot atendre des de molts àmbits, no? Des de la diaconia, des de la litúrgia, evidentment, a atendre l'Eucaristia com a diaca, i hi ha un paper molt concret del diaca dins de l'Eucaristia. Fins i tot a vegades la gent diu, oi, allà a l'altar semblaves que manaves més que el mossèn, més que el rector. Sí, perquè d'alguna manera tractes i portes una mica tot plegat. Cuides del llibre per el que presideix, llegeixes l'Evangeli, pots arribar fins i tot a proclamar la paraula a la homilia, pares la taula, cuides que tot estigui a punt pel sacrifici de l'Eucaristia, per la imposició de les mans, per la consagració. És a dir, procures que tota la celebració surti d'alguna manera, de manera correcta, a partir d'un ministeri que és el del diaconat, que és el de servir. Aquesta seria dintre de l'àmbit, diguéssim, de la litúrgia. La paraula, bueno, doncs, evident, dintre de la paraula, doncs, el paper és com el de la catequesis, atendre catequesis, tractar molt el tema de família, evidentment un diaca que està casat, doncs, tractar la família, portar grups de matrimonis, preparar matrimonis per casar-se. La paraula també comporta, doncs, el que et deia, no? Avui en dia, doncs, celebracions de la paraula, davant la necessitat de manca de preveres, doncs, atendre petites comunitats i pobles, que llavors es fa una celebració de la paraula, i per tant vol dir predicar, vol dir fer homilies, atendre personalment, direcció espiritual, perquè no? Hi ha gent que et demana, doncs, escolta'm tu, no podria parlar amb tu de tant en tant, perquè m'ajuda molt, com estar en aquesta disponibilitat també d'escoltar i de saber donar, doncs, un cop de mà. I després des de la caritat, estem fent un repàs molt de pressa, però des de la caritat seria, evidentment, amb els àmbits de Càritas i d'ajuda a la beneficència, portat des de la donació que porta el servir des del Crist mateix, no? El viure la quotidianitat, el que et deia, no? Saber fer-se enmig del món. A vegades un dia es fa diaca i es converteix en un escolanet permanent de la meva parròquia. És a dir, em llevo, dic bon dia a la meva dona, vaig a treballar, vinc a dinar, dono un petó als meus fills i me'n vaig a la parròquia i no surto allà fins a les 11 del vespre. Reunió darrere reunió, després de la missa de 8 del vespre. No, un diaca no ha de fer aquest paper. Ha de fer aquest paper, en tant en quant ha de tindre una dedicació tota la que sigui possible, però, evidentment, ha de tindre un temps també per viure-la de manera social, pertanyent potser a un grup, a alguna cosa, a una entitat, i sent un mes allà, llavors portant la llum del Crist com a diaca enmig del món, perquè la gent sap que ets diaca, la gent sap que ets mossèn, però també sap que estàs casat i, per tant, participes d'aquell sopar de la Marató i, per tant, vas en aquella festa que fan no sé què i avui vas al teatre amb uns amics i ets i vius també enmig del món aquesta quotidianitat. Penso que és molt important, doncs, veure aquest paper que no només es queda en estar dalt de l'altar i anar vestit de blanc amb una alba, sinó que és alguna cosa més, ser diaca. És un sentiment.
El nostre bisbat d'Urgell, quants diaques hi ha?
El nostre bisbat som tres diaques. Jo ho deia abans, s'ha de promocionar més des dels bisbats. Sí. I jo no sé cada bisbat el que fa, ni tan sols sé el meu bisbat doncs, com procura, evidentment. Jo ben segur que a través del bisbe i el seminari, i el director del seminari, doncs es busca a través de les parròquies que hi hagi potser possibles candidats al diaconat. Però jo penso que s'ha de promocionar més, s'ha de parlar més, s'hauria de fer xerrassa dels parròquies, que els rectors de les parròquies haurien de buscar aquella persona que et sembla que és una bona persona, que té una predisposició, que és un exemple per la comunitat i que podria potser servir des del diaconat. I jo crec que això s'hauria de favorir, s'hauria de favorir. A vegades la gent pensa, per ser diaca, què has hagut de fer? Has hagut d'estudiar molt, no? Bueno, sí, evidentment, hi ha llocs que te preparen, necessites més formació, altres llocs no tanta. Evidentment, un s'ha de preparar una mica més, no? Perquè no deixa que seràs una persona visible de la comunitat i, per donar-vos un exemple, no només exemple personal, sinó hauràs de proclamar la paraula i ser servidor als altres a partir d'uns coneixements. No? Però això és molt relatiu. Eh? Si un té la vocació al diaconat, parlant amb el bisbe, sabrà buscar-te, fer-te el tratge a mida per veure la teva formació i quina formació necessites per ser diaca. Eh? Formalment s'ha de fer doncs, uns estudis, el grau de ciències religioses, etc etc. Però no ha de ser pas un impediment quan un se sent cridat en aquest servei. Eh? Penso que és molt important.
Aleshores, quants hi ha al bisbat?
Aquí som tres.
Tres. Eh? Però casats, els tres?
Els tres som casats, els tres tenim fills. Hi ha un més gran, el Cava, el Josep Cava, el Sant Josep Cava, fins i tot té molts nets. És a dir, quan ve la vocació al diaconat? Home, jo a mi va vindre amb 40 i pico d'anys, relativament jove per tenir els fills més grans. És quan un es veu que realment està donant molt de sí a l'església, a la parròquia, amb més o menys de temps dedicat. A vegades pensa també, on es pensa que el diaca és diaca perquè té molt de temps lliure. No pas. No, és que un pot ser diaca i només portar un grup de matrimonis, dos grups de matrimonis i després ajudar a la missa del diumenge. És a dir, no cal, és a dir, cadascú donarà el temps que pugui,
el
que pugui en funció de la seva família, del seu entorn. Normalment un diaca serveix, viu i serveix a la seva parròquia, que és normal, perquè tens la teva família, tens les teves amistats, els teus veïns, el teu entorn familiar, el teu entorn social, és allà on vius. És més estrany quan hi ha un diaca que marxa a servir en un altre lloc.
On serveix pròpiament?
Pròpiament a la seva parròquia,
o
una parròquia que el bisbe pugui...
O sigui, el lloc on viu.
El lloc on viu.
O bé que el bisbe...
Per doncs, proximitat, el puguin enviar.
El destini a un altre
sí,
lloc, no?
Sí, fins i tot, aviam, un diaca pot treballar a la cúria, per exemple, pot treballar en despatx parroquial, pot treballar en diferents àmbits, delegacions d'un bisbat, és a dir, té moltes feines, no? Però almenys que això ho fa a partir de viure on viu, perquè és des d'allà on és més normal doncs, viure el teu entorn familiar i social i a la vegada doncs, donar aquest servei especial a partir d'una vocació rebuda, que és un do grandiós que un rep el fet de poder servir de manera especial a l'Església.
I què fa la dona en aquest cas? Perquè bona els pregunta. Tres són casats. Per exemple, en el seu cas, doncs, la dona
sí,
què fa?
Sí,
que
sí.
Diu, la dona ha de dir que està d'acord que el seu marit es
sí.
faci diaca?
És una curiositat que és molt
no?
divertida d'explicar, que és el fet de que sí, que per poder-se ordenar com a diaca es demana, el bisbe, d'alguna manera, demana permís a l'esposa. I l'esposa ha de fer una autorització. És evident que, evidentment, que el diaca, com us deia, el 90% dels diaques del món som homes casats i, per tant, tenim una esposa i, per tant, tenim una vida conjugal, tenim una vida familiar, tenim uns fills que educar, tenim una família que tirar endavant econòmicament i això no només és responsabilitat de l'home, sinó de l'home i la dona. Per tant, la dona, d'alguna manera, està implicada a les tasques de l'home i l'home està implicat a les tasques de la dona. Quan una proposa ser diaca, evidentment la dona aquí entra en un paper que de responsabilitat també molt fort, no? Ha d'haver-hi no només un consentiment. En el meu cas, per exemple, sent diaca aquí al Pirineu, doncs la meva dona sempre m'ha acompanyat a tot i ha format part del meu diaconat des del primer dia. Pastoralment, treballant pastoralment, acompanyament d'avis, visitant la gent malalta a casa, visitant residències, fent celebracions de la paraula als pobles. La meva dona, en aquest sentit...
Un ajut important,
Molt, molt. La meva persona ha sigut vital. Però, bueno, la majoria de dones de diaques potser no estan així implicades, però sí que viuen la implicació a la parròquia en altres àmbits. Potser, ja dic, potser el marit diaca doncs, porta uns grups de matrimonis i porta xerrades per gent que ve a batejar i potser la dona és catequista i està col·laborant amb el banc d'aliments del barri. No necessàriament ha d'anar tothom, el diaca amb la seva dona, a tot arreu a fer el mateix. No? Però sí que evidentment hi ha un consentiment, comparteix aquesta vocació d'alguna manera. és bo resar junts, jo amb la meva dona resem laudes cada matí, només laudes, però bueno, és laudes de matí, és el moment que ens trobem els dos, per tant, es comparteix també un àmbit que és la pregària, en aquest sentit, molt important, no?, per un diaca, que és la pregària. I, bueno, i la dona pateix i riu, juntament amb el seu espòs, que és diaca, en el que li comporta la seva
vocació. I com animaria vostè a una persona que ens escolta, que... Ah, doncs m'interessa això que ha explicat mossèn Josep, per ser diaca.
Mira, Jesús deia una cosa que ho diu 40.000 vegades en els seus evangelis, que és no tingueu por. Jo diria, no tingueu por. Oh, jo no serviria, va, jo no, això, ui, jo sóc molt gran, ui, això no... No tinguis por. Parla amb el teu rector, parla amb una persona de confiança, parla amb el bisbe directament, potser nosaltres tenim un bisbe molt proper, no? El bisbe nostre, gràcies a Déu, al ser petitet, doncs tenim el bisbe molt a mà i tots podem accedir-hi a parlar-hi. Parla-hi amb ell. Escolta'm, jo tinc alguna inquietud de servir d'alguna manera especial a l'Església. Això el diaconat he sentit que... Tu m'hi veus a mi? És la pregunta que li vaig fer al meu bisbe, quan vaig anar a preguntar, vaig dir, vostè em veu com a diaca? Aquesta és la pregunta.
Però imagina que aquesta persona diu, oh, això és molta feina, jo no vull fer tanta cosa, me complicaré la vida...
És el que dic, jo durant molts anys he treballat pastoralment, els caps de setmanes, però entre setmana treballava professionalment, era comercial, viatjava i no podia estar, diguéssim, en tasques directament, però jo em sentia diaca de dilluns a diumenge. I aquesta és la grandesa, que és una vocació que t'impregna un caràcter, una manera de fer i de ser totes les hores del dia.
Molt bé. Sí. Moltíssimes gràcies per aquesta explicació i també per aquest testimoni personal sobre el diaconat, mossèn Josep Montoya, diaca d'aquí del Bisbat d'Urgell. Gràcies i fins la propera. Moltes felicitats, Josep.
Fins una altra, Maria.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I el moment ja de la darrera secció del programa, preguntes que ens fem sobre. Continuem un programa més, un dijous més, abordant un altre tema sobre la Bíblia, sobre la creació. I, com no, tenim una pregunta important, la creació de l'home i la dona. I la passem a mossèn Ramon Sàrries, que és estudiós de la Bíblia, rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra i col·laborador assidu d'Església d'Urgell. Tot s'ha de dir. Bona nit, mossèn Sàrries.
Bona nit.
Doncs li passem aquesta pregunta.
La creació, em sembla molt bé, perquè continuarem aquella conversa de l'altre dia que vam parlar de la creació del món. Avui hem de parlar de la creació de l'home i de la dona. I així com la creació del món la traiem del primer relat de la creació, aquest és el segon relat. Segon en la Bíblia, però més antic que no pas el primer relat. Per tant, és una estructura més elemental, més simple, tot una mica més bàsica. És una narració popular escrita entorn del segle X abans de Crist, el segon relat, el primer relat que vam veure aquí de la creació en 6 dies era del segle VI, aquest del segle X, uns 400 anys abans. I subraia més l'aspecte físic, corporal, una miqueta el que captem amb els nostres sentits. Què veiem dels éssers humans? Doncs això, precisament, la seva terrenalitat, que és limitat, fràgil, subjecte al dolor i a la mort. I a l'hora d'explicar la creació de l'home, l'autor sagrat fa servir una imatge prou coneguda al seu temps, la del terrisser. La del terrisser. L'autor sagrat descriu la creació com Déu fent una obra de terrissa, amb la seva fragilitat i la dependència de Déu. És com un terrisser que fa un canti, fa una gerra, el que sigui. Aquesta obra d'argila li infon l'alè de vida. L'home ve de Déu, dependència, però més aviat fràgil i que es pot trencar. I sobre la formació de la dona, sense cap pretensió científica, evidentment, ens dirà que és igual a l'home, de la seva mateixa condició, que entre ells hi ha una atracció de complementarietat que els porta a l'atracció mútua, l'aproximació, l'amor i el matrimoni. La Bíblia no ho diu amb expressions com aquestes. Aquesta sí que és os dels meus ossos. Deixarà l'home el pare i la mare i s'unirà a la seva esposa. L'home no és present en l'acte en el qual Déu crea la dona. Està dormit, no se n'adona. Dormia un son profund. Ell no té capacitat per a conèixer l'acció creadora de Déu. És inútil discutir si l'home va ser fet de fang o no, o si la dona fou treta de la costella d'Adam. No és aquesta la qüestió. Això és una manera molt, molt genèrica d'explicar-ho l'autor segons la mentalitat d'aquell moment. L'autor no fa ciència de cap manera, a més no en devia passar, per saber, pobre home, sinó teologia. I utilitza imatges del seu temps. Si ens quedem només a les comparacions i formes literàries, ens allunyem de la intencionalitat de l'autor. Ens quedem en la closca i no arribem al moll de l'os. Estem en fora de joc. No ens podem fixar en l'argila i el terrisser, sinó en l'obra que Déu, l'artista, ha fet, que és la persona humana, home i dona, de sexes diferents, de comportaments diferents. I la creació no és, evidentment, no vol ser un acte científic, sinó que és una narració teològica. Déu és l'autor de la vida.
A vegades es perd de vista això, no? Que és una narració teològica, i comencem i a veure per què, i això, busquem la ciència, no?
No hi podem, clar, evidentment, si un ho mira només amb els ulls de la ciència, no entendrà mai la narració de la Bíblia.
Sí.
Molt bé.
D'acord, mossèn Sàrries, doncs li agraïm moltíssim aquesta resposta a la pregunta aquesta que també es fa a tantíssima gent. Gràcies i fins la propera. Bona nit.
A la propera, que continuarem.
Exactament. Gràcies. Hem de donar per acabat el programa d'Església d'Urgell d'aquest dijous. Gràcies per haver-nos acompanyat, de debò. Ja saben que, si ho desitgen, seran vostès benvinguts novament dijous vinent, aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Els oferirem novament informació religiosa i cultural des de l'Església d'Urgell. Salutacions de l'Àlex Alsina, que s'ha cuidat de la taula de control, de la part tècnica, i de Maria Marín, qui els parla, que té cura de la direcció i presentació del programa. Que acabin de passar una bona setmana i, sobretot, parin molta atenció a la seva salut, la de les seves persones estimades i, en definitiva, la de tothom. Cuidin-se. Adéu-siau.